Nosaltres hem convidat el Manolo perquè ens expliqui a l'edifici de la Seca, que segurament quan una companyia entra, doncs cada edifici té les seves peculiaritats i té la seva rebuda, no? A nivell físic, a nivell de pedres.
Pensàvem anar, però hem pensat si és que se'ls sap de memòria, que vingui als estudis de Catalunya Ràdio i que ens ho faci visualitzar.
Visita d'obres. Doncs d'aquesta secció en diem la visita d'obres, i no són les obres de teatre, sinó que són les obres arquitectòniques o històriques. També ens agrada saber les històries. La Seca, on és ara, no és on era abans.
No.
Ha tingut tot un recorregut. Com va començar?
No. A veure, l'Armand Bonin i el Hausson van decidir que podrien fer una petita sala on es pogués fer alguna cosa de teatre. Aleshores, a l'antic teatre Tantarantana, que estava al carrer Tantarantana,
sí,
va tancar portes i es va traslladar, diguéssim, al
carrer de les Flors.
Al paral·lel. I va quedar aquell lloc buit. Preguntant per aquí i per allà, es van enterar tots dos que hi havia aquest local. Aleshores, com estàvem, parlem de la Barcelona preolímpica, tocant quasi el 92, l'Ajuntament els va dir, bueno, us donem llicència perquè obriu aquest Tantarantana, però amb una condició. En comptes de que la porta d'entrada fos pel carrer Tantarantana i la d'emergència fos al carrer Vermell, l'Ajuntament ha comprat tots els edificis que hi ha entre el carrer Vermell i el carrer Allada. Van fotre a terra tots els edificis i d'allò van crear una plaça que va ser la plaça Allada Vermell. I per donar-li vida, l'Ajuntament va dir la porta principal serà per allà de Vermell i la d'emergència serà per Tantarantana. Bueno, van inaugurar el teatre, el Joan Brossa va fer una instal·lació, una ve gegant a dalt, que la ve, tal com la miraves col·locada, o sigui, veies que era un antifaç. I va penjar a la façana una imatge de Pierrot que s'estava columpiant. Bé, a la mig de la plaça, si ara, diguéssim, aquesta ve, ens la imaginem com unes ulleres, amb el dit treus, diguéssim, els dos vidres que hi hauria a cadascú dels ulls. Els fas caure enmig de la plaça i forma un escenari. I allà la idea era que es fessi pues, comèdia de l'art, etc etc. I anant molt més lluny, el Joan Brossa va pensar que tota aquella plaça que tenia un estil de cases una mica napolità, una mica recordava una placeta veneciana, cadascuna de les cases togués un color, pues, el vermell, el granatós, el magenta, un blau, perquè semblés un poble d'aquests italians. El Hausson, el Jesús Julbé, que és el nom de la persona, i el Bonin van obrir aquest espai Brossa. Això va durar pues, fins a l'any 2000, ara no me'n recordo, 2002 o 2003. Bueno, el cas és que van estar allà. Va arribar un moment que l'Ajuntament va agafar l'antic edifici de la Seca, que era la fàbrica de moneda antiga de Barcelona, i van dir que això li tenien que donar un ús. Aquest La Seca, suposo que tothom ha sentit parlar, allò que diuen els diners se'n van de La Seca a la Meca. Això ho heu sentit moltes vegades.
Sentit, sí. Vale.
I després deien i a la Vall d'Andorra.
Sí.
I ara us explicaré la historieta d'això, de què ve el nom. Antigament, a La Seca, Seca és un nom àrab i és un nom que correspon a tots els llocs on s'acunya moneda. Aquest nom, diguéssim, ha continuat i aquest edifici on s'acunyava la moneda de Catalunya va continuar vigent fins a pràcticament finals del segle XIX. Ara us explico de què ve això de la Seca a la Meca. A darrere, pràcticament, de la Seca, al carrer Montcada, hi ha un edifici que era el Palau Meca. El Palau Meca, al segle XVIII, els senyors del Palau Meca van fer, com si fos una pel·lícula del Barry Lyndon, les reunions per jugar a les cartes, i allà es movien molts calerons que anaven desapareixent. I la gent va començar a dir, clar, els calers van de la Seca
a la Meca.
Al Meca. La deformació va ser el Meca, la Meca, la Meca. I tothom, jo quan era petit, escoltava això de la Seca a la Meca. I després, clar, els calers, quan aquí no s'arribava a portar, segons qui, a Suïssa, ja veieu que hi ha costums, es van començar a portar Andorra. I per això es diu de la Seca a la Meca i el Vall d'Andorra.
Tu li vas donant idees a la Marta Barceló, eh? Perquè sí, vas a les dramatúrgies, està contant coses, eh?
Molt maco,
molt
guapa
aquesta història, és molt guapa.
Mira, Manolo, t'hem preparat unes cançons, perquè jo dissimuladament vaig demanar cançons i tu vas picar.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
I assenyala, i assenyala, diu Manuel i s'assenyala. Aquesta cançó a tu t'agrada pensant en la setmana en què se celebra el Dia Internacional de la Dona.
Sí.
Per què?
Sí, perquè, a veure, jo crec que tothom té que tindre el seu reconeixement i donar-nos compte de que, a veure, que la dona, hi ha un concepte de que la dona és treballadora perquè treballa, jo que sé, en un hospital d'infermera o de metge o treballa d'arquitecte o... Però, clar, la dona a casa també treballa i això et dones compte... Ara faré una mica de Norman Bates en recordar-me de la meva mamà. La meva mare em deia, nene, el dia que jo falte ja sabràs i t'acordaràs de mi, perquè te quedaràs, i com veia a vegades a la dona culebrons, et quedaràs sense mucama. I ara em dono compte quan em tinc que fer el llit, el dia que em faig el llit, si no aprofito uns cartrons, i quan tinc que fer la bugada, i quan tinc que fer el dinar, i realment, clar, allò és un treball.
I hem començat a parlar amb el Manolo i no hem explicat massa, o sigui, hem donat per suposat, certament la gent, molta gent que pot escoltar aquest programa és teatrera i el Manolo el coneixen de ben a la Seca, però volem saber una miqueta més de tu. On vas néixer, Manolo?
Jo vaig néixer a Barcelona, el 1950, el dia que tingueu que posar una placa a casa meva,
sí.
Hi haurà un problema greu, perquè jo vaig néixer al passatge Girassol, número 6, principal tercera, que és a casa meva,
uh-huh.
Vale? Però el meu pare, quan va anar a inscriure a mi al registre, va fer una trampa i va fer veure que jo havia nascut a Gràcia.
No
perquè volien, sí, volien que a mi em bateixessin a Jesús de Gràcia i la meva àvia, que tenia problemes de respiració i tal, pogués anar de madrina a l'església. Per tant, jo consto a tots els papers de que he nascut al carrer Francisco Ginero 8 y 10 Bajos.
Ah, gràcia, molt bé.
Gràcia, correcte.
Vale? Puc dir que del Guinardó tinc molts bons records, però jo anava molt a casa de la meva àvia, que estava, diguéssim, compartida amb el taller que tenia el meu pare, que era un taller de coses de ferro, que feien peces per cotxes, i he viscut Gràcia molt, el Gràcia meravellós dels anys 50, és a dir, les festes majors, la professor, com si fos l'auca del senyor Esteve, la recordo, però com ara passant per davant de casa de la meva àvia, que vivia uns baixos, i des de la portalada veies passar els gegants, la professor, els nens disfressats, les nenes d'angelets... O sigui, va ser, a part, la porta sempre oberta i aquesta mena d'amigues de la senyora Florentina que passaven i a la meva tieta li deien «Maria, què? Com fa la teva mare? Escolta, escolta-la, saps la dona del papito? La dona del papito l'està enganyant!» I la meva tieta sempre prosaica li deia «Un marido sin cuernos es como un jardín sin flores».
M'encanta.
Hi havia totes aquestes coses.
La setmana de la dona, m'encanta.
Sí, sí.
Escolta, com molta gent doncs, sap, doncs, si t'ha vist els últims anys, doncs, estaves de taquilla a la Seca, que has fet de tot, però com t'introdueixes al teatre i què és el primer que fas en teatre?
A veure, jo em vaig introduir al teatre gràcies a que era veí per al treball. O sigui, jo treballava, tenia un estudi amb més persones, teníem un estudi que fèiem estampats, o sigui, feien dibuixos per al textil, i ben treballat per la Burberry's, i ben treballat per fàbriques de Mataró, i, bueno, Igualada, i tot el que
feia. Feies els quadres de la Burberry's?
Eh?
Feies els quadres de la Burberry's?
No. Bueno, em tocava fer alguna vegada quan feien algun motiu per bordar, o... però feia coses de trajo de bany. Va ser un treball molt maco. Aleshores, al costat de l'estudi hi havia un bar, bueno, continua havent el bar, que es deia Lleida, i allà, al costat del bar, viu l'Armand Bonin. I l'Armand Bonin tenia la seva oficineta, abans de que hi hagués, diguéssim, ni la Seca ni
la Meca.
El Brossa, exactament. l'home sempre estava allí, bueno, escrivint, prenent el cafè amb llet, i era una mica l'estàtua del PSOE, perquè podria fer vent, ploure i tal, i ell impertèrrit allà a la cadira. Bueno, un dia, quan ell dirigia lo del Romea, vaig veure una obra i va haver una cosa d'il·luminació que a mi no em va agradar, i li anava en contra. I ni corto ni perezoso li vaig dir, escolti, que puc parlar amb vostè? Ah, oh, sí, senta't, el bonin sempre obert a parlar amb tothom. I li vaig comentar, i el bonin, ah, bueno, prendré nota. Bueno, total, al cap d'uns dies em para el bonin, que jo anava a fer unes fotocòpies, i diu, escolta, pots vindre al Romea perquè he canviat allò que m'has dit, que a veure què t'assembla? Bueno, em vaig sorprendre, i a partir d'aquí es va iniciar, diguéssim, una amistat. El bonin, a vegades, com la Nausica era petita i la Sabine tenia que cuidar-la, pues, escolta, em pots acompanyar a l'estrena? Bueno, va començar la relació. D'això és que també quan a l'estudi nostre pues, va fer aigües, el Bonin un dia es va presentar i va dir, diu, tenim un teatret nou, teníem una persona a la taquilla, no ens acaba de funcionar, tu t'agradaria fer-ho? I vaig pensar, ostres, pues, sí, ja m'ha agradat de sempre el teatre. De petit jugava amb un, bueno, això ja ho vaig dir, el Premi Butaca, tenia un teatrito de los niños que m'havia regalat el meu pare, i tot això de faràndula i teatre i cine, això és el que m'agrada a mi, per això he fet figuracions d'aquestes meravelloses que t'aixeques a les 7 del matí per anar a un lloc, estar 24 hores, que et paguin 50 euros i un bocata, i bueno, i després anar a veure la pel·lícula i dir, mira, aquell que passa, soy... Vale? Vull dir, són coses que m'han agradat. I després, al teatre, com no podia estar només venent entrades, pues, un dia li vaig dir al Hausen, escolta, aquests aparells que tens tu de màgia són una mica sosos, això es podria pintar, ah, bueno, si ho vols fer. I a partir d'aquell moment li va agradar el que jo feia al Hausen. Bueno, vaig fer cartells per les obres de teatre del Hausen, vaig decorar les capses, feia una dedicada a Nova York, al carrer 42, vaig fer també el vestuari com una mica recreat del carrer 42 famós. Al Bonin em podries fer una escenografia, vaig ser candidat també a un Premi Butaca per una escenografia, no per al Bonin, però sí al Teatre del Bonin. Vull dir, i va ser a l'Espai Brossa un lloc meravellós, perquè vaig estar rodejat de les persones, diguéssim, amb més cultura i sensibilitat, i sempre aprens alguna cosa. Jo no és que sigui llest, però com los monos sí, es home, fixa. Sí.
Però llavors tothom t'ha recordat com el taquiller del Brossa, però tu feies molta més feina.
No, feia tot.
Sí, bueno, també vaig fer ajudant del Hausen per als números de màgia. O sigui que ja sé que tot és trampa i cartó.
Desapareixies i sortia l'ocell, no?
Sí, havia totes aquelles coses, sí. Sí, hi havia coses que no es poden explicar perquè es desvela la màgia, però realment jo us dic que la màgia, o sigui, a mi el que em sorprenia era que jo sabia que en un moment determinat deies ara el Hausen sacarà la carta perquè no sé què i la saca d'allà. I ho mirava i realment no veia com la sacava. Perdó, la màgia és realment que fan màgia. I això ho continuem fent de tant en tant aquí a la Seca, que ve uns dimarts, que diuen dimarts màgic, i venen uns mags de fora i a vegades et quedes al·lucinant, però un senyor amb samarreta que treu 10 cartes d'una mà i t'ho dius, pues aquí no les has cal de la manca. O sigui, és una cosa increïble.
Fer-te la pregunta ara de que després del premi analitzaran, doncs sí, era perquè deixaves. A què et dediques ara? No. A què et dediques ara? No, perquè segueixes passant, anant a la Seca,
sí,
al Germán Bonin i més coses. Vull dir que segueixes vinculadíssim al
sí,
teatre.
Sí,
no? No,
i, pots deixar. I de tant en tant, cada vegada que hi ha una estrena, bueno, els me'n conviden, i aleshores jo al Facebook de la Seca i al Facebook meu faig una mica de mini teatre manòlico, pues, comentant l'obra,
ja
i es veu
ja,
que això
ja
té més visites que el Pupa.
Ja ho veiem, ja podeu consultar-lo, no, algú no ha consultat.
I per acabar ja, vas rebre aquest premi honorífic, un premi que porta el nom d'Anna Lizaran. Com es porta tenir aquest premi, Anna Lizaran? Es suposa...
Mira, jo l'Anna Lizaran és una persona que l'he admirat molt, perquè trobava que els seus personatges portaven sempre molta força. I recordo que al Lliure de Gràcia vaig anar a veure una obra que es deia El Misantrop, i estava assegut la primera fila i tenia l'analitzaran la tenia, però a tocar els genolls. I en un moment determinat, l'Omar s'apropa a ella i li diu: senyoreta, quants anys té vostè? I la Lizaran baixa els ulls amb un llibret a la mà i diu: 16, senyor, i us ho juro que m'ho vaig creure. Això és molt. I recordo que em van convidar al passe previ, que és l'última vegada que l'he vist actuar, de l'agost, i realment em vaig quedar al·lucinat de com treballaven totes. Però recordo la baralla entre ella i la Imma Vilarasau, que mira que la Imma Vilarasau és el puma quan se pone desaforada, i l'altra es menjava la Imma Vilarasau. O sigui que, d'un i do, que gran actriu era.
Ens quedaríem aquí hores i hores parlant amb ell, amb la Marta.
Amb la Marta, doncs, que ja pren les seves notes, doncs, per ser la pròxima obra que escriu, ens estarà una mica basada.
La veritat és que en totes les històries que m'ho ha explicat en Manolo avui, realment en podríem fer una, si no dues o tres d'obres ja.
Espereu la pròxima que escrivirà, que es diurà El taquillero impaciente.
És que podríem dir que Manolo és un personatge. Amb majúscules.
Una icona, evidentment.
Moltíssimes gràcies a tots dos per ser l'entrecaixes.
Molta merda, la mala abans que arribi l'Alemany.
Gràcies.
I Manolo, doncs,
moltes gràcies a vosaltres per trucar-me.